Ràdio Vila-real, 92.2, freqüència modulada.
Estàs a la 92.2 FM.
Ràdio Vila-real, 92.2, freqüència modulada.
La teua opinió ens importa. Segueix-nos en xarxes socials i comenta amb nosaltres. Ràdio Vila-real en Facebook, Instagram i Twitter.
Bona la ràdio, és en la nostra veu. Som Ràdio Vila-real, que tu sents. Som un gran equip, ho veus, amb música i notícies. Connectem amb la gent en el programa Protagonistes. Ai, cada dia estem amb Susana i Txelo, per cada dia tu teu passes bé. Ràdio Vila-real, la nostra llar, on els somnis volen i la vida és cançó. Amb tu sempre al costat, fent vibrar el cor. Ràdio Vila-real, et portem la passió. Històries del barri, tradicions que no moren, la veu de la ciutat i de l'equip de la nostra vila. Com és el Vila-real, que gràcies a Javi Mata mostra sempre informats amb un show que ens enamora. Cada programa un viatge amb rialles i emoció. Fem del dia a dia una gran celebració. Ràdio Vila-real, la nit, sempre amb tu, compartint històries, una gran veritat. La ràdio ens uneix, som un sol cor, Vila-real sempre en cada missió. Ràdio Vila-real, la nostra llar, on els somnis volen i la vida és cançó. Amb tu sempre al costat, fent vibrar el cor. Ràdio Vila-real, et portem la passió.
Pues molt bon dia. Sí, sí, és bon dia. Són les 12:05. Avui estem a 5 de març. Plou, fa fred i el cel està més negre que la tassa de cafè que necessitem per a sobreviure este matí. Però tranquils, així estem nosaltres, que mos vau trobar a faltar, eh? Perquè ahir, com no vam fer el programa, com que mos trobeu a faltar, quina alegria més gran he tingut, eh? En fi, estem nosaltres amb un paraigües en la mà i el micro en l'altra per fer-vos passar un bon matí o un bon rato, perquè ara tot el matí no podem estar. Si esteu escoltant això des del cotxe, paciència amb els embusos, però segur que algú ha decidit que avui és un bon dia per a conduir com si jugares al Mario Kart. I si sou dels valents que aneu a peu, enhorabona. Espero que porteu botes d'aigües perquè aneu a xopar-vos. Sí, això és tendència, eh? Això de xopar-vos quan plou, vamos, és lo normal. Avui al programa parlarem de supervivència extrema en dies de pluja, de com reconèixer un bon toll abans de submergir-se el peu i del misteri de per què, en dies així, el cabell adquirís vida pròpia. També escoltarem les vostres històries. Quin és el desastre més gran que us ha passat en un dia de pluja? Desastre graciós, estem parlant de situacions còmiques. Aixina que quedeu-vos amb nosaltres, perquè encara que fora tot siga gris, així dins hi haurà molt bon humor i ens en riurem de ben segur. Espero els vostres missatges d'allò que vos ha passat. Perquè vaig a contar-los, eh? I si me diu el nom, pues vos diré fins i tot el nom. Ja sé que no vos agrada molt descobrir-nos. Sabeu que així en esta terreta són d'aixòs que no agrada dir qui som? Sí, que tingues al meu costat a Luis Cabedo. Bon dia.
Bon dia, Susana.
I està fent un gest que jo vaig a traduir-lo. Tirem la mà, tirem la pedra i amaguem el braç. Pauseta de publicitat i parlem.
Vila Real s'entén cada missió. Ràdio Vila Real, la nostra llar, on els somnis volen i la vida és cançó. Amb tu sempre al costat, fent vibrar el cor. Ràdio Vila Real, et portem la passió.
Estás a la 92.2 FM.
La cuenta nómina de Grupo Cooperativo Cajamar es la cuenta con todo lo que quieres. Una cuenta para gestionar tu día a día con total comodidad. ¿A qué esperas? Te lo ponemos muy fácil. Pásate por cualquiera de nuestras oficinas y contrátala. Consulta condiciones en gcc.es/cuenta-nómina. Grupo Cooperativo Cajamar. Distintos desde siempre.
Caixa Rural Villarreal. La caixa del nostre poble.
¡Mamma mía! Italia llega a McDonald's con la nueva Mac Stream Tutti Pepperoni. Con deliciosos trocitos de pepperoni, cremosa salsa de tomate y orégano. Una explosión de sabor italiano en tu hamburguesa favorita. ¿Y sabes qué? Acompáñala con las nuevas Mac Shaker Fries Italian Taste. Tus patatas de siempre con un toque de especias italianas irresistibles. Viaja a Italia en un solo bocado. Ven a McDonald's y pruébala.
En la calle de la Travesa 29 de Villarreal, Quadis Marzá Villarreal. Encuentra tu coche entre toda nuestra grandísima oferta. Descubre nuestros vehículos de ocasión, vehículos seminuevos y kilómetro cero, de Volkswagen Approved y Skoda Plus. Quadis Marzá Villarreal, taller oficial de Volkswagen y Skoda. Disfruta de nuestras amplias instalaciones, déjate asesorar y encuentra, por menos de lo que te imaginas, el coche que buscas. En Villarreal, Quadis Marzá.
La Cerámica es arte, diseño, ciencia y tecnología. Estudia un grado en la Escuela Superior de Cerámica de la Alcora como en las mejores universidades. Con un 98% de empleabilidad, tu creatividad y talento pueden convertirse en una carrera de éxito en el mundo de la cerámica. Inscripciones abiertas. Más información en www.escal.es. Crea, diseña, investiga y haz del grado en cerámica tu futuro. Becas públiques i d'empreses disponibles, patrocinat per l'Ajuntament de l'Alcora.
Extincas es especialista en sistemas de prevención de incendios para empresas y particulares. Además, realizan estudios para la señalización en evacuaciones y formación con fuego real para grandes empresas. Extincas es sinónimo de calidad y competitividad de la mano de los avances tecnológicos más eficaces. Para tu tranquilidad y la de los tuyos, Extincas desde 1996 a tu servicio. Polígono Industrial La Plana, Almazora, teléfono 964 24 54 41.
Lluís Cabedo, bon dia.
Bon dia, Susana. Quina musiqueta més. Pels amants de la música clàssica, segurament hauran afinat l'oït, mai millor dit, com el que haurà interpretat afinat el violín. Però este violín en qüestió és un Stradivarius. Que això...
Ara, quan entrem en matèria, sabrem per què estem escoltant el so d'un violí d'Stradivarius, que no és qualsevol so, eh?
Si no, si vols, ho contem ja, perquè Antonio Stradivari, que és el nom creador d'aquest instrument i altres de corda que durant la seva època, perquè el tema que avui anem a parlar és del el canvi climàtic o un dia per una circumstància que ha caigut granís, va fer un molt d'aire, va haver un tifó o algo.
Climatològica,
i aquest dia coincidia que anem a passar algo que va canviar el transcurs de la història. Però canviar el transcurs de la història hasta avui en dia.
Ojo, saps? I en coses... a mi, per exemple, abans d'entrar dins del programa m'has dit quatre coses que m'has deixat una miqueta no que ja.
Claro, però vull contar-te lo de l'Stradivarius perquè en este cas no ha canviat la història de la vida, però sí que ha canviat el que historiadors, investigadors i tot se facin loco. Perquè no saben per què aquests violins tenen ese portento, ese sonido tan particular que no tenen cap. Mira que han intentat copiar-lo i tal, i n'hi ha moltes teories. I una d'elles és el canvi climàtic. Aunque te quedes una miqueta aixina estranyat. I és que Antonio Stradivari, més conegut per Antonius Stradivarius, que és el nom que agarra en llatí els seus instruments, perquè en la seva època pues, era l'idioma quasi que era en el que s'escrivia, pues resulta que en el seu període quan va néixer ell i va viure ell, va haver una xicoteta edat del gelo, no? Com va passar en la prehistòria. En els 50 o 70 anys que va viure ell va fer molt de fred a Europa, saps? I què passa? Pues que tots els arbres i una de les grans teories, primerament que si és barnissos, no? Perquè perquè se mantenga la madera, que si és barnissos, però els barnissos més o menys estoy gastant en la mateixa...
La mateixa fórmula...
Claro. I ells diuen que dels mil i pico instruments que va fer este home, que per cert valen una millona, l'últim crec que se va subastar per 13 milions de dòlars o alguna cosa així,
no?
O
sigui, no res que no puguem nosaltres comprar.
Pues diuen que com va fer tant de fred en ese període quan va viure este home... Diu que els arbres, diu que tenien els anells més primotets i les vetes eren més regulars. I va ser el fred, el canvi climàtic que se li va aixecar als arbres d'aquella època, que després van talar per a fer aquests instruments, el que li fa aquest sonido particular.
La textura, no?
La textura de la madera.
De la matèria prima, no?
Que a lo millor, justament els barnissos, que a lo millor ell tindria pues, algun d'això, però que avui en dia, després de quasi 300 anys, encara ningú sap per què els sonidos d'estos violins tenen ese sonido i per això se paguen a prou d'or. I mira que intenten imitar-los i tal, i no n'hi ha manera, Per això, ara que estem deleitant este sonido... per als amants d'aquest instrument, que segurament sabran apreciar la diferència. Nosaltres no, a mi sincerament me fiques este. I el que venen a la Fira Santa Catalina. Mentre toque bé, no hi ha molt la diferència.
Mira, Lluís, quan obrim el programa i preguntem a la gent, tenim la gran sort que sempre ens envien missatges. Te'n recordes que acabem de dir lo de que tira la pedra
sí.
I amaga el braç? Bueno, pues este me diu... Soc Paco el taxista.
Arredei.
Vale.
Enhorabona, Paco, per ser
sincero. Comença a pensar que el carnet de conduir en dies de pluja l'haurien de donar amb un curs de natació entre els que van a 2 per hora i els que fan aguaplaning, com si fos Fernando Alonso, diu, això és una selva. O sigui que ell s'ha identificat. Bueno, sí. És que si mort anem llegint ja, els missatges.
Però més que amagar la pedra, jo volia dir, perquè en el fons som molt tímids, no ens agrada ser protagonistes per lo que siga. Quan és la cosa més normal, dir, mira, me diuen fulanito i tal, i estic molt content d'escoltar-vos, i m'ha passat esta anècdota, que no és ninguna vergonya. Bueno,
ni diu que uns van a 2 per hora i els altres, pues això, fent sí, aguaplaning, no?
Sí, no.
¿Entramos en materia?
Sí, pues avui això, contate, Susana, algunes de les esdeveniments meteorològics que van canviar pues, la història del món. I és que des de la prehistòria fins a l'actualitat els éssers humans sempre van estar a la mercè dels capritxos del temps. En este breu repàs històric veurem els esdeveniments meteorològics que van canviar el curs de la història més vegades del que un se pot imaginar. O sigui, que
és
un dia,
curiosíssim, jo no m'ho pedria. Eh?
Que un dia que caiga granís o que faig aire, lo que ha dut això hasta els nostres dies, per exemple. I presentem a continuació una llista de 10 fets històrics relacionats amb el clima, en els que destaquen, entre nombrosos exemples, per cert, d'un llibre publicat, això ho ha estret d'un llibre publicat de Laura Lee, que hauràs tu la classe d'Oxford a distància que faig, eh? Blom, it on the rain of the water has changed history. Vamos.
En castellano, per favor.
En castellano, sí. Échale la culpa a la lluvia. Cómo el clima ha cambiado la historia, ¿no? El clima...
Tira-li la culpa a la pluja, com el clima ha canviat la història.
Pues sí, lamentablement la lectura d'este llibre avui en dia només és recomanable per als que estiguen a l'idioma de Shakespeare, el qual jo no m'incluís, evidentment, ja que és l'idioma en el qual està escrit, no s'ha traduït al castellà. I no sé per què, perquè me pareix supercuriós, així anime a les editorials... a que facin este xicotet d'esforç, que segurament, si avui escoltem algunes, simplement algunes anècdotes, segurament...
Els faràs ganes, eh?
Sí, sí, tindrà molta gent per voler llegir-lo.
Per cert, Josep de Vilarreal me diu que ha pres una lliçó important. No confieu en un toll. Pareix innocent, però fica el peu dins. Continua, Lluís.
Pues és que el llibre mos dona una mirada increïble, aclaridora e infinitament estrentinguda sobre com el clima dona forma al nostre món. A lo llarg de la història, grans líders han caigut. Els resultats de poderoses batalles han estat determinants i les marees, per exemple, d'esveniments de vasta hors que han estat canviades per una força poderosa e inescrutable de la natura, com és el clima. Hablam Inteo, bueno, el llibre Échale la culpa a la lluvia, passaré de dir-lo en anglès,
sí.
De Laura Lee, explora les formes sorprenents i de vegades estranyes que el clima ha influït en la nostra història i ha ajudat a provocar un canvi cultural radical.
Ojo, eh?
També es detecta amb una pletora de fascinants dades relacionades amb el clima. Sabies que, per exemple, Susana, que cada any moren més britànics per cremades solars que els australians?
Pues no.
Pues mira...
Pues no tenia ni idea,
Pues pareix que no, hi ha gent que s'ha mort per cremades solars, nosaltres, això que quan venen així se fiquen en com unes gambes, no? N'hi hauria que dir-los que n'hi ha que gastar crema protectora, que és
no, a més és que se juguen la vida, i de fet ahí tenen les dades.
Pues anem a oferir als nostres oients una visió hilarant de moltes aquestes absurdes històries que la humanitat per a controlar els elements. Si una plaga produïda per el clima no haguera fet a malbé les vinyes franceses, és un exemple este, és possible que mai haver hagut una indústria vinícola a Califòrnia, als Estats Units, que és una de les més potents en este país. O si haver hagut una tardor més tardana a Rússia, per exemple, Hitler podria haver guanyat la Segona Guerra Mundial.
I això està constatat, eh?
Sí. Revelador i edificant i totalment inesperat, el llibre este és una apreciació fascinant de capritxos de la mare naturalesa, que des d'entonces han alterat el destino. I fins i tot, encara que no t'ho cregues, Susana, això pot ser arribar a ser més divertit que la Isla de les Tentacions, que tanta joventut està enganxada a veure, pues jo animo a que agarri este llibre, que segurament li pareixerà apassionant. I per a començar, Susana, sabies que les brises marines van salvar la cultura occidental, el que avui en dia nosaltres som, la cultura nostra? Pues tinc que dir-te que la supervivència de la civilització grega, i per tant de la cultura occidental, es va veure compromesa durant les guerres mèdiques. L'imperi persa, en l'apogeu del seu poder, baix el comandant de Gergès, va estar a punt de derrotar als grecs a terra ferma, malgrat la resistència del rei Leònides i els seus espartans, que en el combat de les Termòpiles, no obstant això, el general Temistocles va aconseguir alterar definitivament el rumb de la guerra a favor dels grecs a l'any 480 a.C. I és que va utilitzar el seu coneixement dels béns locals en la batalla naval de Salamina.
Dona Conter, Maria del Mercat, jo avui anava tota valenta amb el meu pare gegant i un col de vent me l'ha convertit en un plat volador. Ara el té una dona a l'altra punta del carrer i jo m'ha quedat en un pal inútil i fantàstic.
Mare
a més m'ha dit d'on i tot, eh?
Pues si parlem de que la democràcia avui en dia, gràcies a les brises marines, està a salvo, bueno, a salvo, n'hi ha que veure el telediari últimament, no sé què dit, eh? Però bueno, intentem entre, sí, entre les que creem en ella que per lo menos siguis cas o cap avant. Pues també vull contar-te la història del primer kamikaze. I és que a finals del segle XIII, el líder de l'imperi mongol, Kublai Khan, es va disposar a la conquesta del Japó amb una flota de 4.000 barcos i més de 40.000 soldats. Vamos, tot via real dalt d'un barco anar a imaginar la gent, eh?
40.000 soldats.
Però les seues tropes van ser desalmades abans de desembarcar, sorprenentment per un terrible tifó, que va enfosar quasi totes les seues naus. Els monjos sintoistes, que creien que la tempesta s'havia desencadenat com a resultat dels seus pregs i pregàries, li van donar el nom de kamikaze, o vent diví. Este fet va marcar des de entonces a la tradició japonesa la idea d'un poble protegit.
No sabia jo que la paraula de kamikazes venia d'ahí, eh?
Pues sí.
Kamikaze.
Kamikaze, que molta gent aquesta paraula quasi que la va rescatar en la Segona Guerra Mundial, perquè quan els soldats japonesos veien que s'havien quedat sense bombes en els avions, pues què feien? El mateix avió s'estampava contra, contra els barcos que els
atacaven.
Sí, sí, ve d'ahí, d'entonces. També per a la història d'Espanya està en este llibre, i com no tenia que estar, pues la nostra armada invencible, derrotada per un vent protestant.
Un vent protestant,
claro, perquè ja anava allí a catolitzar allò, saps?
Collins.
Pues és que la derrota de l'armada invencible espanyola a l'any 1588 fou una de les batalles decisives de la civilització occidental. De fet, ahí va canviar els imperis, no? L'espanyol anava ja en decadència i l'imperi britànic va començar, diguem, a ser el que el començava a manar del món, per dir-lo d'alguna manera. I és que el rei espanyol Felipe II va enviar a través del Canal de la Mancha una poderosa flota amb l'objectiu d'invadir Inglaterra i així no obtindre el control total i absolut de tots els mars. Però res li va dir segons el que ell s'esperava. Les condicions meteorològiques adverses van dispersar els navios espanyols, mentre els anglesos navegaven amb el vent a favor i transformaven l'intent de conquistar Felipe II en un desastre militar de proporcions gigantesques.
Dona compte, eh? Com va influir
La tempesta, la revolta,
el clima, no?
El clima, que tu anaves en contra de l'aire que venia d'allí. Però ara te contaré la història de el hombre siempre tropieza con la misma piedra, pues así vaig a dir-te que...
700 veces.
Sí, así, històricament, per tres vegades. Perquè quan parlem de Carlos XII i la seva invasió de Rússia, a mi molta gent no sap qui és. I és que en l'any 1709, el rei Carles XII, de Suècia, es va convertir en el primer gran invasor europeu a liderar el seu exèrcit en una llarga i penosa marxa durant un cruc hivern a la Rússia de Putin. Les copioses nevades i el fred extrem van afectar seriosament a les seues tropes, molt abans d'arribar al seu destí. Tot i ser un brillant estratega, Carlos XII va ser incapaç de vèncer les inclemències del temps. El seu fracàs militar va tenir un gran impacte psicològic a l'època i va servir per a demostrar-li al món que Pere el Gran, l'emperador rus, seria un os dur de roer. Vamos, que...
L'hombre propone i Dios dispone, no?
Pues sí. I quan tornem a que un any hi ha dos i dos hi ha tres, pues Napoleó va invadir Rússia també en l'any 1812. I és que Napoleó Bonaparte va liderar el major exèrcit conegut per Europa, més de 600.000 soldats d'elit, se va consistía en marxar a tota velocitat cap a Rússia abans de que arribar a l'hivern.
Este, clar, clar, este anava, este ja sabia algo de
sí,
clima
de,
i dia...
De l'altre diu, pues a mi no me pillarà, no? Pues de fet, va conquistar Moscú amb gran facilitat i les seues tropes van assequejar la ciutat i pràcticament la van arrasar. Però igual que Carlos XII, el de Suècia, Napoleó va subestimar les crues dies d'hivern de Rússia i va pagar-ne en un alt gran preu, vamos, que havent esgotat els recursos d'una ciutat devastada, les temperatures fins a 40 graus baixaron, que se diu prante, va causar milers de morts a l'exèrcit napoleònic, obligant-lo a emprendre la retirada. Només 150.000 soldats van tornar a casa, de 600.000 que van anar, eh? Imagina't que se van morir allí. I com dos sin tres no hay, Hitler, com diu el refrán, és el tercer. I és que pareix que les males experiències prèvies no van ser considerades per el dirigent alemà. El dictador alemany es va llançar a l'atac de les forces de Stalin a l'any 1941. Confiat, pues això, que en els seus esquadrons blindats acabaríem amb la invasió en poc de temps. Un poc més, l'hivern es va fer present i va castigar un dels més poderosos exèrcits de la història. Se'n van anar antes, així, mira, en verano, així, per allí segur que va fer... Bueno, en verano no, però no...
No, no, però que se pensava que l'estiu era com ell, claro. Coneixia l'estiu i com a que no.
Correcte. I és que les regles de tancs s'esforçaven al fang, els tanques s'enfonsaven. I la neu...
no pues, es feia avançar, claro.
I les línies de subministraments alemanes eren tancades, atacades constantment per la resistència soviètica. La derrota de Hitler a Moscú i el Stalingrad van ser instants decisius per a que la Segona Guerra Mundial l'exèrcit alemà pues, no la guanyarà.
Segueixen les condicions climatològiques les que ens fan, les que ens aparen o ens deixen avançar a tot arreu del món en quant a situacions distintes per a la vida. No?
De fet, la guerra actual de Rússia i Ucrània, què fa Rússia? Està atacant totes les centrals elèctriques d'Ucrània perquè el fred...
Clar, clar.
El fred pues, clar, vamos, clar, clar. Acaben el, però bueno, així per altres històries, en este cas estan aguantant 3 anys de manera estoica, no? Està el poble ucranià.
Bueno, perquè estan ajudant-los.
Sí, bueno, a veurem què passarà, no? I és que la història actual nord-americana també se li deu al clima, aunque no t'ho cregues, Susana.
A l'americana?
A l'americana. Perquè quan George Washington es va convertir en comandant de l'exèrcit nord-americà, en poca gent liderava un grapà d'entusiasmes mal proveïts, o sigui, anaven en 4 canyes i d'això, no? I l'exèrcit britànic, que era entonces colònia britànica dels Estats Units, en canvi era una força molt ben organitzada i equipada. Pues resulta que Washington podria haver estat derrotat per a sempre en l'any 1776, a la batalla, en la batalla de Long Island, si no fos per una espessa boira que va haver-hi ese dia que li va permetre retirar a les seues tropes del camp de batalla sense ser detectades per els anglesos i reagrupar-los per a proseguir la lluita en condicions més favorables.
A mi això em pareix màgia. És a dir, tu dona compte d'una boira que fa que canvie les coses.
Sí, sí, sí. Si haguera sigut un dia despejat i tot, pues avui en dia, a lo millor, seria una província d'extramar del govern britànic o a saber lo que seria.
Jo, com soc fiel als meus oients, Rafa, de la gasolinera, me diu: atenció, notícia d'última hora, a Vila-real ja tenim llacs naturals, jo he aparcat el cotxe i en baixar m'he afonat en un toll. No vull dir-vos res, però crec que hi ha peixos i tot. Vale, continuem.
Pues també tinc que dir que el granís també va ser part important en la història, en este cas en la Revolució Francesa.
El granís,
que no sé com se diu en valencià, no vaig a ficar en un compromís.
Ui, el granís en valencià està granissant, és que nosaltres sempre,
claro,
hem dit...
Ho han castellanitzat, però en veritat té una altra paraula. Però
té una
no,
altra paraula.
Segurament, perquè nosaltres com parlem tan malament.
O també,
clar.
Per què no?
La qüestió, sempre jo dic, és antemol. Segurament els nostres oients sabran perfectament del que estem parlant. Pues tinc que dir que cap a l'any 1780 França era una nació castigada per la crisi econòmica a causa del seu endeutament per ajudar als nord-americans en la seva guerra d'independència contra l'imperi britànic. La situació es va agreuar quan una sèrie d'inundacions van causar l'augment desmesurat dels preus d'aliments, però van pitjorar les coses una forta tempesta de calamarsa, que es diu granissada aixina, en valencià, calamarsa, que va destruir la major part dels cultius francesos, provocant la gana en el poble, i el seu rebuig cap a la classe governant, cosa que acceleraria els fets que van portar a lo que és la Revolució Francesa.
Què coses?
També als Estats Units... La
m'envien un WhatsApp i me diuen que es diu granissol.
Granissol, pues en català se diu calamarsa. O sigui, que també pot valer...
A mi lo de calamarsa em sona més a allò que hi poses dins de la paelleta, el calamar, no? Granissol. El que passa és que canvia en la forma d'escriure-lo, perquè el que m'han enviat és granissol o granissol. No, granissol. No, granissol. Perquè té accent a la I i té dos S's. Veus? Donem esta classe
de gramàtica
i de lectoescritura.
També als Estats Units la revolta d'esclaus se va evitar per el clima.
Com? Espera que me situï.
Sí.
La revolta dels esclaus.
Dels esclaus.
Ah, sí?
Sí. I és que la revolta dels esclaus sufocada va ser sufocada per una tempesta. Un 30 d'agost de l'any 1800 podia haver quedat als anals de la història com el dia que els esclaus de Richmond, a l'estat de Virgínia, es van aixecar contra els seus amos seguint un home anomenat Gabriel, prenent l'armeria de la ciutat per assalt i alliberant a milers d'esclaus més una sagnant revolta que haurà pogut provocar tot això. Almenys aquest era el pla, que va ser desbaratat per una forta tempesta que va afectar l'organització dels conspiradors i els va impedir dur al terme el seu objectiu. O sigui, potser els esclaus a l'any 1800, a tots els blancos i els que es van de sobre...
Esclavitzar a tots els tiranos, que eren blancs i negres, que també hi havia negres,
també.
Que eren negreros, però tu dona contra això, el 1800 fa no res, i encara venien i compraven persones.
Sí. Pues imagina tu que potser això haurà canviat també la història d'això, que potser... Si haver engastat la tàctica francesa de guillotinar tots els tirans,
jolín,
haver fet una bona limpieza allí també.
I sin embargo, va ser una tempesta.
Sí, una tempesta que va impedir pues, el plan que tenien, que ja ho tenien tot organitzat i tot planificat per a que tinguera èxit. També un dia despejat i solejat va ser lo que va decidir que els americans tiraren la bomba atòmica en una ciutat o la van tirar en una altra.
Jolín!
I és que la segona bomba nuclear llançada al Japó en la Segona Guerra Mundial no va ser llançada a la ciutat elegida per molta gent que se poguera pensar. I és que, Susana, el cel clar sobre Hiroshima un 6 d'agost de l'any 1945 resulta que era un dia molt assolellat al Japó i això va sellar el seu destí. A les 7 hores i 9 minuts, un avió de reconeixement nord-americà va declarar que la nubositat era mínima i les condicions òptimes per al llançament de la primera bomba atòmica.
Jo, com us podíem imaginar que això no estava... Clar, tu t'imagines que era el puesto que havien estudiat allò, que era perquè estava el cel clar i se veia perfectament,
correcte.
No?
Encara va ser més dramàtic l'efecte dels núvols sobre Kokura. Kokura era la segona ciutat elegida, en veritat. Esta ciutat havia estat triada com l'objectiu primari per al segon bombardeig, però les seues condicions de nuvolositat van portar als Estats Units a triar un altre blanc alternatiu, i este va ser Nagasaki, que és on va ser llançada la segona... O sigui, Nagasaki va tindre la mala sort de que aquest dia se va alçar un dia despejat, i Kokura se va alçar un dia com així.
Quins capritxos del destí, eh?
Sí.
Quins capritxos i com es va arribar a afectar, eh? Tu dona compte, en vez de Kokura va ser Nagasaki.
Sí. I ara, aunque això no està en el llibre de Laura Lee, vull ficar una miqueta de la nostra història d'Espanya, no? Ara que nosaltres que som purissimeros majoritàriament, no? Bueno, almenys en este poble un 50% purissimeros.
Jo me quedo sorpresa, últimament trobo moltíssima gent rosariera, jo sempre pensava que en la Puríssima hi havia més gent, eh?
Pues mira, pues això, a lo millor molta gent, a lo millor que és devota d'esta verge, no coneix este miracle. no? Perquè se diu el miracle d'Empel. D'Empel, això és una zona d'Holanda. Bueno, Holanda no sé si serà el correcte ara. Holanda ja no existeix com a tal, no? Ara,
no,
ara.
Estava rebent un missatge d'un oient que me diu, si vols ara continuem, que ha fet l'error de confiar en unes sabates impermeables, però vos faig un spoiler, no ho són. M'ha posat el puesto on les ha comprat, però jo no vaig a dir-lo. També n'hi tinc una altra. Això ja no és pluja, això és una prova d'humor. He intentat anar a treballar en bicicleta i ara estic a mig camí pensant si seguir endavant o cridar a emergències perquè m'arrepleguen una Zodiac. No deu d'estar molt proper, però bueno, mos ho envien.
Pobret.
M'estaves dient?
Sí, no, el miracle d'Empel, Holanda, que Holanda crec que no se diu ja, se diu Països Baixos.
Sí, oficialment és com allò de el nom és Villarreal o Villarreal.
És que Holanda crec que és una zona, una província o una zona. Nosaltres en Espanya, per lo que siga, sempre li hem dit Holanda.
Sempre hem dit Holanda i seguirem dient-li jo, per exemple, que visc en les Alqueries, a Villarreal tot el món li diu Villarreal.
Sí, sí, correcte.
Tot el món, eh?
I la gent ja en una edat considerable siguis igual, o sigui, que no és que siga...
No.
És per tradició, perquè li han ensenyat això. Pues, d'acord amb les cròniques del 7 de desembre, de l'any 1585, el tercio del mestre de camp Francisco Arias de Bobadilla, que estava composat per 5.000 homes, combatia a la illa de Bommel, situada entre els rius Mosa i Gual, i que estava bloquejat per complacte per l'esquadra de l'almirant Philips van Hohelhelm Neuenstein. Espero que ho vaig a dir bé. La situació era desesperada perquè els tercios espanyols, ja que, a més d'estranyament de setge, calia sumar-li escasset de viures i robes seques, o sigui, estaven ahí tot enfangats, tot... Pues resulta que el cap de l'enemic va proposar, entonces, una rendició honrosa, però la resposta espanyola va ser clara. Ahí va la frase heroica.
Els infants...
Espanyols, preferim l'amor a la deshonra. Ja parlarem de capitulació després de la mort, va dir ell, així en plan, estava tot en fanga.
Estaven tots xopats i no portaven quasi res.
Ni tenien menjar, ni tenien res. Davant d'esta resposta, l'almirant holandès va recórrer a un mètode que se sol utilitzar en estos conflictes i va obrir els dics dels rius per inundar els campaments enemics. N'hi ha que dir que Holanda està baix del nivell del mar i ells controlen l'aigua perquè siga terra firma. Pues aviat no havia va quedar més que terra ferma que el monte de l'Empel, o sigui, se va inundar tot menys el monte de l'Empel, que és el miracle del que estem parlant, on se van refugiar tots els soldats del Tercio. En este crític moment, un soldat del Terç, cavant una trinxera, va desenterrar un objecte de fusta pues, que estava allí. Era un tablao flamenco,
una tabla. Sí, lo que pasa que es digo y sina.
No estaría para ballar.
Era una tabla flamenca. Claro, era como aún estaba pintada una imagen, ¿eh?
Correcto.
Es que sí. Arriba desde el
terreno.
Sí, arriba desde el terreno de la flamenca.
Para donarle el ánimo.
Claro, era es una forma de hablar de esas imágenes que están pintadas y inestables.
Una tabla, correcto.
Sí, era como un retablo, ¿eh?
Correcto. En una imagen que portaba a la Inmaculada
Concepción.
Anunciar que l'havien trobat, la van col·locar la imatge en un improvisat altar i el mestre Bobadilla, considerant el fet com una senyal de la protecció divina,
claro,
va instar als seus soldats a lluitar encomanant-se a la Verge de la Immaculada. Este tesor tan ric que va descobrir baix la terra va ser un diví, vamos, un milagre, una premonició de milagro, no?
Clar.
Perquè, segons ells, va ser la intercessió de la Mare de Déu que esperaven el seu dia beneït. I és que aquella nit se va fer un vent molt completament inusual en aquella zona i intensament fred que va congelar les aigües del riu Mosa. Els espanyols van marxar sobre el gel, van atacar per sorpresa a la nit del 8 de desembre, dia de la Immaculà, i van obtenir una victòria tan completa que l'almirant Holewain va arribar a dir: sembla que Déu és espanyol, és obra tan gran com un miracle.
És que en realitat, si ho analises,
Claro, no té lògica que ese dia fera ese aire que no és normal en
I
aquella
zona. I que gelarà
zona.
El riu
que tampoc era
i que
una
pogueren
cosa...
avançar.
Sí, sí, quan està en, ahí en la punteta d'una muntanya i tal, no? Pues la Concepció es va proclamar patrona de los tercios de Flandes i d'Itàlia.
Sí, sí.
No estan aixina. Este patronatge és considerat 300 anys després que la bula Inefabilis Deus del 8 de desembre de l'any 1854, proclamada com a dogma de fe catòlica de la Concepció Immaculada de la Virgen Santíssima, que va ser proclamada el 12 de novembre de l'any 1892. I la seva sol·licitud de l'inspector de l'Armada Infanteria de l'Exèrcit de Terra d'Espanya per rebre a la Orden de la Reina Regent, entonces la senyora Maria Cristina d'Habsburg, dient que declara patrona de l'Armada a la Infanteria de la Mare de Déu de la Puríssima i de la Immaculada Concepció.
Ojo, com el temps... El temps, diguem, les inclemències sí. del temps. Clar. El temps canviant pot fer que la història vagi d'una manera o vagi d'una altra.
Perquè,
eh?
perquè este, el general holandès diguera que Déu està, que era espanyol. Perquè, vamos,
home, és que se congele un riu i que, la, i que puguen marxar sobre ell. Ojo, i marxen una quantitat de gent que podrien haver trencat el gel.
Sí, sí, sí.
I, sin embargo, aguanta.
Ja veus, i que eren uns quants, i damunt...
O sigui, lo del tablao flamenco no n'havies tantes de caminat perquè era cosa nostra, eh?
Haver pogut ballar ahí perfectament damunt del hielo.
Per cert, Àngel de Betxí diu que encara que ploga sempre hi ha algú que ix en mànega curta com si estiguem a l'estiu. Senyors, he vist en Vila-real a un que anava en Bermudes.
Com si fora a Califòrnia, eh? Ja, com l'àvia ja la tenen.
O sigui, que una persona de Betxí ha vist d'algú que anava per a Vila-real en Bermudes. Jo crec que aquesta persona, el que ha fet de dir, jo vaig eixir, perquè total, vaig a banyar-me igual, doncs pues, si en Bermudes vaig claro. a un tinc anar i au.
Pues sí, ja va en situació, ja. I ara, pues, si aprofitem pues, la nostra playlist, no?, que dediquem a les cançons, a les inclemències del clima. I és que
varia... Cafè en el campo?
Ai?
Que jo va cafè en el campo?
Sí, no, ixes ja les van ficar l'altra vegada, no van donar molt de recuerdo a, este, a esta província, tira que va per a València. Tu te'n recordes que aquell dia van parlar sí. vaya, de les vaya. Plogudes i les
no,
històries...
Però enguany, esta vegada, cinc castellos estem superprotegits, perquè fins i tot el president del, de la Generalitat està així,
sí.
perquè no ens passa res.
Més se va preocupar per tots els aficionats al futbol i tot, perquè no vaya. Es passarà de res.
Veritat,
No sé si es van donar un parau i és quan van eixir del camp, però bueno...
Sí. Ja, lo que van estar van eixir estos enfadats perquè diuen que no està caent res, que no està caent res.
Rayos i centelles, no? Van dir de tot
ahí. En fi.
I és que diverses generacions d'artistes han viscut i han crescut en una era de canvi climàtic sense precedents com és l'actual. No és d'estranyar que els elements de les creixents inundacions, les potents tormentes i l'augment del calor apareixen en moltes i moltes cançons últimament. Des de Maná, el grup mexicà, hasta Bill Ellis, en els quals incluïssen algunes cançons com sutils i no tan sutils al·lusions a les, a les conservació de l'ambient i a l'impacte del canvi climàtic. I per a començar, què millor cançó que la de Maná, que diu «¿Dónde jugarán los niños?». I és que «¿Dónde jugarán los niños?» se pot sentir la passió de la veu de Flair quan parla de la infància del seu abuelo, que jugava entre arbres i un riu limpio. Este clàssic del rock llatí és una mirada al passat i una pregunta per a les generacions futures sobre com estem vivint i tractant el món.
No, mentre estem escoltant esta cançó de Maná, recordem el títol...
Sí, ¿Dónde jugaran los niños?
Actualització de l'Ajuntament de Vila-real diu que davant d'aquesta situació, a les 2, l'alcalde José Benlloc ha convocat una reunió al CECOPAL per a valorar l'evolució del temporal i prendre les mesures necessàries segons les dades disponibles. Seguís demanant precaució i estiguen atents als canals oficials per a donar noves actualitzacions. Imagine que estaran pensant-se si haurien, si demà també deixen els xiquets sense anar a escola, dice no, prenen la decisió de que els xiquets continuen en les cases o si estarem ben pendents. És que anem a escoltar a Mana.
No se molestava si ha acabat la cançó, Susana, eh? No m'ho sabien donar compte.
No, estàvem parlant de lo que mos agraden els tablaus flamencos.
M'ho tiraràs en cara, Isabel.
No, me pareix meravellós. Jo crec que entre aquestes coses, el Lluís seria tan complicat portar la vida endavant perquè d'un retablo flamenc a un tablau flamenco...
És lo que té el directe, que a vegades... I passa per apuntar-lo malament i a pressa.
No, inclús tenint-lo ben apuntat, tu, jo recordo quan lo dels carajillos en valencià, els carajillos en valencià són un cigaló, i jo vaig dir gigoló. O sea, que dona compte jo, i tots me diuen, però què estàs pensant,
claro,
Susana?
Claro, sol passar lapsus mentals.
Sí, lo de gigoló ho havia dit més voltes que el cigaló, indiscutiblement. Sí, sí. La pròxima cançó?
Sí, seguim en la cançó de Apocalíptic, de Residente.
Se derrumba el paisaje y no haya pista para el aterrizaje, y los milagros ya no salven gente porque los santos se tiraron de un puente. Cuando el clima pierde el control y se le queme la piel al sol, cuando la arena se quede sola y el océano se ahogue con sus propias olas, cuando se sacuda el suelo y las nubes se caigan del cielo y los árboles estén de rodillas con los troncos flacos enseñando la
种种失落地面，当太阳把自己灼伤，当太阳把自己灼伤，当树木枝吐出飞机，当树木枝吐出飞机。
El títol de la cançó, pues, ho diu tot. Residente, artista premiat i d'origen puertorriquín, rapea sobre la pèrdua del control del clima, la mort de les plantes i la caiguda dels núvols sobre el ritme percussiu. Totes aquestes senyals apunten a l'impacte del canvi climàtic. Tinc que dir-te que l'últim no era castellà, el que cantava, era xino.
Sí, sí.
I en el qual veia a dir que quan el mar se sumerge i les nubes bajan con fuerza del cielo, cuando el sol se hiere, cuando los árboles escupen gas tóxico, día del juicio final, nuestro pueblo está aquí, día del juicio final, nuestro pueblo está.
Es muy chula esta canción, ¿eh?
En fuego y todo pase ahora y nada pase luego y se acaben los segundos y las manos del tiempo ahorquen al mundo. Cuando todo vaya más despacio, cuando la materia ya no ocupa espacio y la gravedad se asuste y salgamos volando, ya, aquí estaremos esperando.
I ara deixem el xino per a tres classes particulars i m'ho anem a Feels Like Summer de Childish Gambino. Esta cançó és un, té un estil relajat i ligero, però no deixa que tot se faci perdre el significat que n'hi ha detrás de les seues lletres de caràcter ecològic. Aire que mata las abejas de las que dependemos, los pájaros fueron hechos para cantar, despertad sin sonido.
On a day like this, the heat, it feel like summer. I feel like summer. I feel like summer. You can feel it in the streets. On a day like this, the heat, I feel like summer. This feels like summer.
Anem a donar-li veu a Alexia Cara en la seva cançó How Far You Go, collint a mi l'inglès. I és que Alexia Cara canta esta canció per a Moana, una aclamada pel·lícula d'animació de Disney sobre una jove de la Polinèsia que té la missió de portar, de tornar una preciosa gemma com la diosa Tefiti. Esta cançó s'adentra en el creixement personal, el descobriment i una identitat moldejada per l'aigua. El nom de Moana significa gran massa d'aigua en maori, una llengua polinesa. La família i la comunitat Moana representa els pobles indígenes que criden a la seva isla el seu hogar. La pel·lícula i la cançó permeten sensibilitzar a les comunitats indígenes que són cada vegada més vulnerables a la pujada del nivell del mar i a les tormentes més destructives. El canvi climàtic no sols amenaça els seus hogar, sinó també les seues cultures que se construïssen en torno a estos puestos.
Manolo, que és conductor de bus i m'ha dit que està escoltant-nos, diu que vol felicitar a tots els vianants que avui porten paraigües XXL perquè gràcies a ells cada vegada que els obrin i el tanquen el paraigües, diu que ell fa un slalom per a evitar atropellar-los.
Telling how far I'll go.
Luis, de veritat que no mos poses més cançonetes?
Bueno, ne tinc
No, és que m'havia assenyalat i dic que no, jo no
si
tinc vol, més.
Si volies, t'havia vist ahir que estaves llegint un WhatsApp.
Sí, m'estaven rient perquè, veuràs, és de Sílvia, vale? Esta me diu que està teletreballant perquè no té ganes d'eixir-se i convertir-se en una sirena urbana. Però, clar, diu, el meu gos no entén el concepte de plou massa paixera, així que m'està mirant amb una cara de oixim o me carrega el sofà. Total, que estem... que els més dos ara xopats, és dir, que ell ha decidit per eixir.
Sí, este dilema, m'ha fet gràcia. Este dilema segurament ho tindran tots els que tenen animals.
No, no, és que a més el gos te mira com dient que
li importa,
malesa al cantó.
Sí, sí. I seguint en la nostra playlist, anem a escoltar Nación Equeco i Julieta Venegas en la cançó El Paraíso.
Rocío.
Quina cançó més bona i que poquetes vegades... d'una compte, mos posen cançons i mos traguem lo que mos posen i no donem alternativa a aquest tipus de cançons.
Sí, no? La cançó és una senzilla i esperançadora oda al nostre planeta. La diversitat dels instruments, si ho aprecies, i sonidos autòctonos li donen un aire familiar i de pau. La lletra mos ajuda a reflexionar sobre la bellesa que té la Terra i el que ens oferís a pesar de les condicions canviants. Dona compte que l'estribillo diu: puedes vivir en el paraíso, puedes estar en el paraíso y no darte cuenta, y no darte cuenta, y no darte cuenta a tiempo. Y es que Nación Equeco y Venegas ens recorda que el paraíso està, pues això, al nostre alrededor. Y menos tenim que preocupar-nos per mirar. Fijamos que lo que tenim alrededor no n'hi ha que perdre-lo. I ara vaig a donar la meva última frase en anglès del dia. All gold years go to hell, de Bill Elliott, en la qual la lletra apunta a conseqüències concretes del canvi climàtic, com les colines arden en Califòrnia i una vez que les aguas empiecen a subir, són partes de les seues estribillos, i en la que Elliott denuncia essencialment a la humanitat per el seu abús de la terra i expressa la frustració per la falta d'atenció i acció que se fa a cara d'ella.
Mensatget de Rosa diu que si algú troba un paraguas roig volant per Vila-real, és meu, de la Rosa. se l'han portat el vent i crec que ara forma part de l'atmosfera terrestre.
Ah, pues serà este que ja no han anunciat a Sinibai ja, que el venen. Sí, sí, segurament. Sí, sí. Dice, recién han acogido en Villarreal, sí. Diu.
Aterrizaje forzoso.
All the good girls go to hell, 'cause even God herself has enemies. And once the water starts to rise and heaven's out of sight, she'll want the devil on her team. My Lucifer is lonely. Look at you needing me. You know I'm not your friend without some greenery. Walking wearing feathers, Peter should know better. Your cover up is caving in. Man is such a fool, why are we saving him? Poisoning themselves now, begging for our help. Wow, hills burn in California. My turn to ignore ya. Don't say I didn't warn ya. All the good girls go to hell, 'cause even God herself has enemies. And once the water starts to rise and heaven's out of sight, she'll want the devil on her team.
Que algú m'explique, s'anomena la tia Paquita, bueno, diu que algú m'explique per què el paraigua se't gira en el pitjor moment i ara vaig pel carrer en un artefacte que pareix un satèl·lit destrossat. Per això mos ha passat a tots.
Sí, sí, el que diga que no mentirà.
Bueno, que sou meravellosos. Lluís, esta última cançoneta, com es dia?
Collis, alma...
Ah, és veritat, que estava en anglès, estava en anglès. Sí. Però de qui és, de qui és?
Mira que havia dit jo que l'última frase...
De qui és, de qui és?
És de Billie Eilish, i la cançó es diu All God Girls
No, és de Billie Eilish.
Sí.
Val, és perquè és molt bona, eh? D'aquestes cançons que te conviden a estar tranquil·la quan estàs en un embús d'estos de tanta... Sí, no, però... Aunque así no plou, eh?
Así no plou, no? Però, bueno, com les causes dels rius, nosaltres estem al final, diguem, però les començar és on ens preocupa. I per això, lo de l'alerta, que la gent no se pense que així és perquè, com no plou, tenim que tindre llibertat per anar per ahí. Que llibertat tenim, eh? Ningú ens ha ficat una espasa per dir que no isquem.
Sí, el que passa és que com estem tan coents de lo que va passar, claro, allí no caia una gota, en la zona zero de València, i de colp va venir una ona que ho va invair tot.
Que és el que a lo millor estan pensant, per exemple, els ciutadans de Borriana, que mira que el tenim a 9 quilòmetres i el riu Ana, que per lo general tot el món ho coneix com a riu sec, veu que no n'hi ha mai aigua i n'hi ha un caudal, que és impressionant.
Sí, però no és la primera volta que ho veiem, eh?
Sí, sí, no. Lo que passa que, claro, com la meteorologia és canviant d'hora a hora, i ara... En un primer moment mos diuen que si hi ha ir i avui, i ara diuen que si demà, al millor encara és pitjor que avui. O sea, és que...
Però dona compte, anul·len les classes. Per exemple, aquest edifici també s'ha sumat, no, a la...
Sí, que m'heu tingut una hora i mica fora
la porta. Fora, tiqui. Però dona't compte, Lluís, clar, però les empreses segueixen funcionant.
Sí, sí. Però bueno, ja... Si lleven ya...
Els centres de salut han tancat i, sin embargo, els asilos, que és el que pertenix a la Generalitat Valenciana, han donat l'ordre. Clar,
sí,
és que...
Sí, sí, bueno, mon pare que va al centre de dia està en casa, vull dir-te jo que tot el que siga evitar males majores, a veure, el treballar lamentablement és precís. M'imagine que les empreses que estiguen en zones conflictives segurament es hauran enviat a casa. No?
Clar, crec, però, no, per exemple, que... però què s'anomena una zona conflictiva? És a dir, jo si agarre cotxe va vindre a la ràdio. Els meus companys, per exemple, els que viuen així, però clar, el perill on el tens, on el trobes? Pues troba-te el baixes i no sé, i ve una ria i tu també vas caminant. No ho sé, hauríem de...
Tu mira els exemples que han fet avui. Una simple ha canviat la història del món, també pot canviar la nostra història.
Hi ha un antes i un després del 29 d'octubre.
Sí, no, des de luego.
Hi ha un antes i un després.
Jo crec que en este país està marcat ja com a que la gent s'agarra en sèrio lo de les alertes rojas, naranjas, que jo sóc el primer que no és que... Jo crec que ningú prestava atenció.
Mira, quan te sona el mòbil, que va ser el 29 d'octubre, tenia que haver sonat, doncs, bueno, des dies després, va sonar una alerta i mos vam esglaiar tots.
Sí.
Igual estava la cosa molt recient, no? Però tu quan te sona l'alerta en el mòbil, jo crec que això és una de les coses que més la gent més cas fa. Però jo sí crec que a partir del 29 d'octubre, on la governabilitat de la Generalitat Valenciana hasta aquest dia, bueno, estàvem veient com ho feien, no veiem massa coses estranyes, que al contrari veiem pues, una forma de governar distinta a la que havia sigut el Botànic. D'una altra manera, també veiem quines eren els resultats. A partir del 29 d'octubre ens ha canviat el xip a tots. Està el antes i el després.
Sí, sí, però això jo crec que també a totes les ramificacions que te pot donar la societat i la forma de viure. O sigui, si parlem del clima i parlem en tota la gent, últimament exigim més a la classe política que estiga més preparada.
És que ni mos esperàvem que algú que té una responsabilitat no està... És a dir, tu estàs així, val? I tu tens diferents persones a les que se li paga perquè tu les has elegides perquè estiguen en el puesto, en el lloc adequat i que estiguen cobrint el que estan cobrint. Tu ni t'imagines que no estiguen perquè tu no faltes al teu puesto de treball.
Sí.
I és més, tu pots ir a esmorzar, però tu estàs connectat. És a dir, tu en el temps en el que tens que estar connectat estàs. Pots tardar minuts en arribar. Per això, per nosaltres ha sigut una decepció enorme, no?
Jo escoltava en esta emissora, a través d'esta emissora, l'alcalde Benlloc, que jo crec que ell la tenia esa espineta al cor, perquè farà qüestió d'un any o dos anys va suspendre, una cosa com estos dies, va suspendre l'escola.
Per un partit de futbol.
Bueno, el partit de futbol una de tants. I anterior a aquell cas, també perquè anava a ploure i tal, que al final no va ploure i tot se li cachondeaven i tal. Estic parlant any i pico, dos anys de la Dana, i quan va passar lo de la Dana i tal, ells volen dir, mira, jo això ho vaig fer pel bé dels meus veïns. Que vull referir-me que a lo millor mea culpa, perquè jo soc el primer que m'agarre guassa a tot, no? I segurament deguera de ser mofa.
No, no, però va estar criticat però per les condicions climatològiques, i quan el partit de futbol va estar molt criticat també, perquè clar, un partit de futbol, o sigui, està per davant això que l'educació dels xiquets, però clar, si això se produís i després passa alguna cosa als xiquets, és a dir, jo també vaig ser de les persones que me plantege com pot afectar un partit de futbol als nostres menuts.
Sí, sí, però que en veritat tenen que donar valors, no? O sigui, el valor de la llibertat, de poder tu circular per el mateix poble teu i això, perquè vinguin persones de fora i que no tingues ni accés ni al teu moviment lliure.
Però ahir te dones compte com en un moment donat se tenen que prendre decisions. No obstant, i tot tindre llibertat. I aquestes decisions són decisions
dures,
arriesgades.
Claro, és que és jugar-te-la a un 50%, que si ho acertes, te elevaran a los cielos, però si d'això eres carne de cañón de mofa...
Però el càrrec porta la penitència.
Sí, però bueno, més val enganyar-se, que més val que després siga qüestió d'enriure-se... Però ell tindrà la consciència tranquil·la i tots els dies dormirà a gust, cosa que altres a lo millor...
I perquè et dona compte, suspenen el partit i tu t'imagines tota la gent que s'ha desplaçat allí i diuen, bueno, el suspenem. Però tu imagina't que no plou, perquè no plovia en una gota, que ve una tromba...
Claro. Sí, sí, sí.
I se ho emporta tot el món per davant.
Però jo crec que ahir el que se criticava més que altra cosa, si... també una resposta tardia a lo que va passar el 29, el dia de la Dana,
claro.
que sabien des de mitjos de comunicació d'entes públics que se dediquen a això, que hores antes ja n'hi haven informacions sèries i severes en lo que estava passant, i així d'alguna manera ve a repetir-se lo mateix, perquè si se li dona alerta roja a esta província a les 5, i si és a les 5, senyors, automàticament a les 5 i 10 se suspèn tota classe d'activitat per lo menos escolar, o sea, lo que du moviments per la ciutat en un primer moment, que si tu te lleves un 30 o un 40% de la gent del carrer, ja t'evites un problema gordo, saps? De tràfic, de tot. I els que estiguen treballant i tornen als seus puestos, tornem a lo de, que hem comentat. Segurament, si estan en un puesto de alt risc, que hi ha un barranc al costat, on hi ha això, segurament els mateixos empresaris diran, anem a una casa que no val la pena per un dia. Que al final se gasta el trellat, sí, en aquestes coses, també.
Sí, jo crec que és ahí el tindre un bon trellat...
I lo del futbol, jo crec que l'error és que si a les 5 de la vespre ja s'estava en alerta roja i tal, no facis desplaçar a la gent del poble ni facis desplaçar a la gent d'altres llocs pa 5 minuts antes, dir-los que se'n vagin a casa. Perquè damunt és un dia laborable, un dia desagradable, com és un dilluns, que és el dia que jo crec que tots tenen marcat en el calendari com un dels dies més odiats, perquè damunt...
En fi, tot el nostre record de la gent que va patir tant i tant i tant i tant. I ese principi de la tragèdia del 29 d'octubre, i ojalà i no tinguin que estar parlant d'això.
I lamentablement la història està marcada de tragèdies que a la llarg són exemples que a la llarg mos valen per educar. Lamentablement, qui ha perdut un familiar directe i sol sentir aquestes paraules... No li té que fortaleir molt, dir, home, que té que ser mon pare o el meu germà o ma mare la que tinc que morir per donar exemple, pues no li haurà paregut correcte, però a vegades tenen que ser coses molt fortes perquè la gent canvi el xip, reaccione i a partir d'ara se normalitze que alerta roja ni registrar ni res per
casa. Dona compte, el que nosaltres hem parlat avui de lo que va canviar el curs del món, no? Totes aquestes accions, el 29 d'octubre, el dia de la dana, va canviar el curs... de la Comunitat Valenciana. Estic convençuda. No dit, de tota Espanya, eh?
I també te diria que Europa, perquè va tenir una transcendència mundial. Jo tenia, a raïs de tenir un apartament en Peníscola, la majoria dels meus veïns són francesos, alemans, i tots se van ficar en contacte amb mi a través del FIB. Ostres, Luis, l'està dient la televisió francesa, esto y lo otro.
Sí, en...
Saps que vull dir-te que estaven preocupats també, perquè no deixa de ser que ells també tenen una segona residència en esta terra, i, claro, també se volien saber de primera mà que com estava la situació.
En Dallas, que està vivint una veïna d'ací de Vila-real, ella me va contar, bueno, me ho va contar son pare, que veu així, que allí la gent... plorava, perquè tenien la sensació de que els havien abandonat. Era la sensació que tenien des d'allí, eh?
Sí, sí.
I això m'ho ha contat son pare de primera mà. Luis Cabedo, gràcies.
Bueno, jo com sempre molt agusa, sí. Però jo m'ha portat per avui, estic a dir-lo, per si acas.
Gràcies per haver vingut i paciència que has tingut que estar esperant perquè t'haurien veït la porta. Avui està esta
broma,
casa...
Va aprofitar fer un cafè.
Esta casa avui està fora de servici, però nosaltres com a mitjà de comunicació ja saps, sempre fem el que ens toca fer, que és informar. Moltes gràcies.
Vale, hasta la próxima.
La 92.2 FM.
Fira d'Antiguitats al Centre de Congressos, Fires i Trobades de Vila-real. Els dies 8 i 9 de març, de 10 del matí fins a les 8 de la vesprada. Els objectes que busques dels teus avantpassats. Els records de la teua infantesa, eines de treball i molt més, ho trobaràs a la Fira d'Antiguitats i Brocanters els dies 8 i 9 de març al Centre de Congressos, Fires i Trobades de Vila-real.
Experimenta la nueva lente progresiva Varilux, diseñada con inteligencia artificial. Desarrollada con más de 1 millón de datos de usuarios de lentes, capaz de predecir el movimiento real del ojo. Descubre Varilux XR Series y disfruta de nitidez instantánea incluso en movimiento y transiciones perfectas de cerca a lejos.
Óptica Villarreal, Dr. Font 17, Centro Varilux Especialista.
¿Quieres envejecer de forma saludable?
En Clínica Doctor Rojo son expertos en medicina estética, medicina antienvejecimiento y longevidad. Ven y descubre cómo te pueden ayudar a detener y atenuar el avance de las enfermedades derivadas de la edad. Con Clínica Doctor Rojo, estar bien por dentro para estar bien por fuera. Los encontrará en Pérez Bayer 1B de Villarreal.
Necessite trobar una impremta de confiança, bona qualitat i, per supost, bon preu. On podria anar?
Sense dubte, a Canós Impressors. Si vols una impremta de confiança, la trobaràs al carrer Sant Mateu 20 de Villarreal.
Canós Impressors, la millor impressió.
Por fin me encuentras, Michael.
Sí, Kit, me ha costado. Solo Alobagen te ha encontrado.
¿Cómo no pensaste antes en Alobagen? Es imperdonable.
Sí, Kit, es el único concesionario que me encuentra el coche que tú quieres.
Pues claro, Michael. Nuevos, kilómetro cero, seminuevos, todo te lo consiguen.
Ya lo sabes. Si quieres tu coche fantástico, solo Alobagen te lo encuentra. Alobagen, Blasco Ibáñez 23, frente a Tribuna Estado de la Cerámica, Villarreal.
Miren, y estoy en Gloria Manrique. Buen día, Gloria.
Buen día.
Ella es la auxiliar de protocol de la Junta de Festes de Villarreal. Y María nos ha portado este matí a Alba Barrachina, Blanca Nebot, Claudia Vicent, Cristina Font, María Nieto y María Parra. Y también a Nadia Alba. Nadia es la reina y todas las demás son les dames de la ciudad. Gloria, les has portado para que la ciutat les conega un poc més, no?
Clar, perquè formen una part, és una part fonamental de les nostres festes i són les representants de Villarreal.
Per a que la gent entenga com anem a conèixer-les i tu donaràs fe del que han fet abans de que entraren una a una per a entrevistar-les. Com bé has vist, quan han entrat, jo els he preguntat si volien jugar, no?
Sí, correcte.
Jo tenia un guió de 90 preguntes, ha sigut aixina?
Sí, i la veritat és que a ells els ha sorprès perquè és una dinàmica diferent i els agrada bastant, la veritat.
Cada una d'elles ha triat un número, està d'aixina, no?
Correcte, tres números.
Tres números cada una d'elles i si s'ha repetit, pues, l'han tornat a triar, és aixina?
Sí, perquè ha passat diverses voltes.
Dices 90 preguntes, cadascuna d'elles, sense saber de què, com eren les preguntes, ha triat 3 preguntes.
Correcte.
Gloria, ha sigut divertit, no?
Sí, perquè n'hi havia diferent temàtica, de tradicions, de lo que esperen, les emocions. La veritat és que ha sigut 90 preguntes de diversos tipus de temàtica.
Distints contextes, no? Que se li pot preguntar a una dama de la ciutat, perquè en este cas totes han entrat en les mateixes preguntes, fins i tot a la reina, i després l'ordre també ha estat igual.
Sí, ha estat amb el sorteo, per sorteo.
És a dir, hem fet 7 numerets i cadascuna ha triat. Per això d'esta dinàmica i per això, clar, l'oient dirà i com és que la reina ha entrat entre mig de les dames? Bé, doncs perquè així tot ha estat sense ni haure ninguna diferència.
Ah, correcte, al final són 7 per igual, són un grup de 7 i que la importància de les 7 és la mateixa.
Per lo tant, entraran d'una en una, les altres se quedaran fora. Els faré 3 preguntes i una que no saben que vaig a fer Lila.
Segur que li sorprèn.
Gloria, quan estàs en elles, quan tenen que anar a un puesto, sempre és la mateixa sensació la que viviu?
Sí, perquè són primeres vegades per a elles, la emoció de com funcionarà l'acte o el que han de fer, com han de dir-ho, perquè són molt nervioses, són molt dolcetes i és com si veig que eren tot per primera volta i aquesta innocència és la que a tots mos agrà.
És la que tots tenim en aquesta edat, són totes pràcticament de la mateixa edat. Pues entonces comencem el torn de preguntes. Glòria, gràcies per haver-me les portades, gràcies per la tasca que fas, perquè sé que cada volta que se senten un poc desubicades, no? Perquè allò de que entren en una ràdio i diguen vols jugar, clar, tot este miraven a tu, no?
Sí. Perquè, clar, és lo que he dit abans, és la primera, les primeres vegades del nerviosisme, de no vull fallar, i la referència sempre me miren a mi, però perquè estic per a elles.
Pues Glòria Manrique, auxiliar de protocol de la Junta de Festes de Vila-real, gràcies per haver estat així.
Gràcies a tu.
Great Little People, de la mano de Adlingua Idiomas. La metodología innovadora de inglés especializada en niños desde un año, donde aprenden jugando en la etapa más importante y continúan desde casa con los proyectos digitales y app educativa. Grupos reducidos y organizados por edades, con profesorado formado en educación infantil y certificado en la metodología. No te quedes sin plaza y reserva ya una clase gratis en septiembre llamando a Adlingua 601-382-251 en la calle Sicilia 7, Vila Real. Ven a conocernos a Lingua Idiomas con la metodología Great Little People.
¿Quieres reformar tu casa? En Big Mac Vila Real encontrarás todo lo necesario para tu hogar. Cocinas, ventanas, puertas, cerámicas, baños y muchas cosas más. Te ofrecemos atención personalizada. Big Mac Pepe Arenos, Avenida Pío 12, 55 Vila Real. Te esperamos.
Hola, em diuen Marina i el meu company Bruno. Tenim 4 i 5 anys. Aprendem música d'una forma molt divertida. Al conservatori Mestre Goteris.
Jo soc Mario, tinc 6 anys. Començaré a tocar diversos instruments per a poder triar el que més m'agrada.
Jo soc Maria, vaig a classes de dansa i m'ho passe pipa.
I tu què esperes? Apunta't ja!
Més informació al conservatori Mestre Goteris.
Mira, i ara anem a conèixer a Alba Barrachina. Mira, ella és dama de la ciutat de Vila-real del 2025. Bon dia, Alba.
Bon dia.
Bueno, ella té 21 anys i està finalitzant els seus estudis d'administració d'empreses i també és cofradesa de la cofradia de la Santa Fas des de fa 7 anys. Anem a conèixer-la un poc més, Alba. A veure, per exemple, una de les coses que volem preguntar-li a Alba és què és el que més il·lusió te fa aquest any de les festes? Sent dama, clar.
Doncs hi ha moltes coses que em fan il·lusió. Una d'elles és representar a la dona vilarealenca, tindre l'oportunitat de vestir d'indumentària i poder portar un adreç que va lluir la moda Maria José fa anys, o les mantretes i delantals que també va lluir fa anys una cosina meua. I a part de tot això, em fa molta il·lusió viure les festes i tradicions de Vila-real des d'una perspectiva diferent i des d'un lloc que és molt privilegiat, ja que podem gaudir d'actes que des de que si formem part d'ací pues, tenim l'oportunitat de viure-ho. També em fa molta il·lusió conèixer a gent nova, que encara no coneixem, que és del món de la festa. I això.
Ah, pues això és prou coses, eh?
Sí.
Esta pregunta serà més curteta, però no per ser més curteta ens te definirà més, eh? Ens definirà més com és Alba, perquè si haguessis de descriure aquesta experiència en una sola paraula, quina seria?
Bé, pues, jo crec que la paraula seria privilegi. I t'explico un poc per què. Encara no han sigut presentades, o sigui, no ens han ficat la banda encara, però crec i estic segura que d'ací uns anys, quan mire cap darrere i pense en el 2025, pensaré que privilegiada vaig ser d'haver pogut viure una experiència com aquesta.
Me pareix que no has pogut estar més encertada en aquesta resposta. El tindre el privilegi de representar a la dona vilarealenca. Eh?
Sí.
Creus que ser dama o festera, per cert, com t'agrada més, festera o dama?
Me dona igual, la veritat que les dues coses són boniques. Sí que és veritat que jo sol gastar més dama de la ciutat, però festera és més col·loquial, però d'alguna manera. Pense.
És esto, ser dama és lo que te brinda, ixa oportunitat de representar a la dona vilarrealenca d'una manera especial?
Sí, clar que és especial. Tenim l'honor de poder viure durant un any tots els actes que no podem viure sense formar part de l'acord d'honor, de poder anar als pobles del voltant, de viure els actes en, dient-lo d'alguna manera, les protagonistes. I, no sé, també ser dama de la ciutat, com he dit antes, és un honor, perquè entre moltes candidatures que de segur se presenten, pues ens han triat per a poder viure aquest paper.
I, mira, Alba, el dia del nomenament, quan te gires, a qui busques?
Als meus pares i a la meva germana.
Ha estat un plaer, Alba, poder parlar amb tu i bé, que tingués això, un molt bon any de representació de la dona de la ciutat.
Moltes gràcies.
¿Tienes empresa y necesitas ropa laboral? Viste a tus trabajadores en Serigrafías Libra. Tenemos todo lo que necesitas. En Serigrafías Libra, todo tipo de prenda laboral. Zapatos, bordados, vinilos, serigrafías, detalles para publicidad, uniformes personalizados. Serigrafías Libra. Visítanos en carretera Onda Villarreal, kilómetro 5,5. www.serigrafiaslibra.com.
En la Força de Grúas Tomás, naix Elevat, el centre on millor te formaràs. Vols disposar de cursos de prevenció? Certificat-te professionalment en fontaneria, electricitat o albañileria? O tal volta a ser operador de grua torre, grua articulada o autopropulsada? Tranquil, perfeccionarem la teua capacitació en Elevat Formació. Carretera d'Onda sense número, en Villarreal.
Continuem en este recorregut de les dames de la ciutat de Villarreal del 2025. És el torn de Blanca Nebot Campos. Bon dia, Blanca.
Bon dia, com estem?
Blanca té 19 anys i està estudiant Magisteri d'Educació Infantil. Actualment pertany a la Junta Directiva de la Congregació dels Lluïsos en les vocalies d'Apostolat i Cultura. A més, participa en la processó de Sant Pasqual i assaja els pastorets i les pastoretes de Sant Pasqual des de fa 4 anys. Blanca, anem a conèixer un poquet més? Pues bueno, mos agradaria saber com t'has preparat per aquest càrrec, perquè enguany eres dama de la ciutat.
Quan me vaig presentar, sense saber si seria o no, jo ja sabia que al final m'estava comprometent en la feina que és ser dama del poble i la responsabilitat que porta a representar a Villarreal, etc. Quan ja vaig dir, me vaig mentalitzar un poc, però com encara no ho he viscut, sense saber ben bé a què m'estava mentalitzant. I sí que més a nivell físic i material, pues, practicar un poc en estar cons per casa, que encara tinc que agarrar la soltura, i després també informar-me d'indumentària i roba i tot això, perquè no he tingut ningú familiar ni res que ha sigut fester, res. Entonces, claro, la família estem un poc perduts en aquest àmbit. I això.
I com decidixes ser tu dama? És a dir, no hi ha hagut ningú a la família?
No ha hagut ningú. A veure, jo és que sempre he estat molt vinculada a les festes i tot això, tant per la penya dels meus pares, perquè he vist a tot el centre. I, claro, sempre ho he vist i sempre m'ha llamat l'atenció. Damunt a m'abuelo li faria moltíssima il·lusió. De fet, de xicoteta sempre m'ho dia, i claro, jo al final pues, jo li dia sí, ja seré, i pues ha tocat ara.
Pues fija't, això seria com una aposta a futur, perquè t'agradaria en un futur seguir vinculada al món de la festa?
A veure, el món de la festa pues, és molt bonic i porta molta responsabilitat.
En quant a l'organització,
eh? Darrere, sí. I pues, has d'estar molt preparat pel pes que comporta. Sent que d'alguna manera o altra estaré vinculada en les festes sempre, però més a nivell organitzatiu, primer viure en guany al màxim i després ja el que vinga en el futur, ja veurem.
quins són els moments més màgics que tu creus que viuràs al carrer durant les festes, que viuràs en aquest contacte en el carrer? Per tu, quins creus que seran aquests moments màgics?
Al final, la màgia de les festes és la germanor que se forma als carrers. La gent se reuneix, es junta amb gent que potser veu de festes en festes, amb gent que potser veu tots els dissabtes, però en l'àmbit de les festes patronals, que és el cas, tot és diferent, se forma com una aura i la gent és a disfrutar, a passar-lo bé, i això, no hi ha venen amics, també coneixes a gent nova, i al final és un enriquiment cultural que te fa un sentiment de pertinença que quan arriben festes dius, ara ja són les nostres, ja toquen les de Vila-real. I això, jo des de xicoteta, com t'he dit antes, visc al centre i he vist sempre pues, com venien els proveïdors a les penyes, la muntada de carafals, i jo ho veia, i m'entraven unes ganes, jo, claro, com ho veia ja van físicament, jo estava comptant els dies, els minuts, i al final l'ambient que se forma, que crec que jo que és la màgia de les festes, és el més bonic de tot.
El dia que t'anomenen dama de la ciutat, després de que estàs a les autoritats i que ja t'estan donant i que diuen, bueno, pues, oficialment seràs la dama del 2025, quan te gires al públic, qui busques?
A veure, suposo que estarà un poc oscur, jo intentaré mirar...
No. Tot això jo ho has viscut.
Ah, el dia del nomenament, vale.
Sí,
sí, pues jo vaig veure a mon pare i a ma mare que estaven sentats a primera fila i vaig estar tot el rato mirant-los perquè, bueno, via també pues, a la resta de la família que també estava, però com estaven a primera fila, també es veia i estaven super emocionats, il·lusionats, i després sí que vaig mirar cap arrere i sí que veia pues, els meus ties, el meu germà, que també...
Però qui busques il·lusió. Tu quan te gires?
A mon pare i a ma mare.
En ese orden?
Sí, és que està en així assentat també.
Pues Blanca Nebot Campos, ha sigut un plaer haver parlat amb tu i esperem gaudir d'este nomenament teu, de que ens representes com a dama de la ciutat.
Gràcies per l'entrevista i la labor que feu.
Vols estudiar un curs escolar a Irlanda, Canadà o als Estats Units? T'interessa fer un curs d'estiu o perfeccionament de l'idioma a França, Alemanya, Irlanda, Anglaterra o Canadà? Lingolingua, la teua agència de viatges lingüístics a Vila-real, et personalitza l'experiència de la teua vida i t'ajuda a preparar el teu futur curricular. Lingolingua Viatges Netlingua, el teu centre d'idiomes a Vila-real. Carrer Sicília, número 7, Entresol. Telèfon 601-382-251. Lingolingua, agència de viatges, la clau per a perfeccionar l'idioma. T'esperem.
Miren, i ara tinc així a una de les dames de les festes del 2025. Ella és Clàudia Vicent Fortuño. Bon dia, Clàudia.
Bon dia, què tal?
Pues jo encanta de la vida que estigues així. Perquè, a més, jo he mirat el teu currículum i dona compte. Estàs estudiant publicitat i relacions públiques.
Sí.
És una bona manera de tindre aquest primer ensaig en la vida sent dama de la ciutat. Clàudia té 20 anys, pertany des de menudeta a l'Associació de Filles de Maria del Rosari i pel que fa a l'esport ha fet gimnàsia rítmica en el club Aitana durant 9 anys, on els últims 2 anys ha sigut entrenadora i també ha compaginat l'entrenament i les competicions a escala autonòmica. I finalment també forma part del club de temps lliure a la Consolació, on també fa teatre. I a més, el món de la festa el viu pràcticament des de sempre i actualment és de la penya d'Esgavell. Clàudia, ja que sabem el teu currículum, anem a conèixer un poc més a nivell personal. Una de les coses que m'agradaria que mos contarem, o com os digueres, és en un sol dia quants actes podries arribar a viure o a passar, o més que a passar a... Bueno, també la pregunta seria disfrutar o passar, és a dir, quants creus tu que podries aguantar?
Bueno, jo crec que depèn també molt de lo que els que hem viscut, bueno, perquè hi ha moltes coses que condicionen també un poc l'experiència, pues, el mal de peus que tinga, el que haig que ha viscut el dia anterior, a quina hora m'haig anat a dormir i tot, però jo crec que en el moment, és que això ni ho pensaré, entonces tots els que s'hi me fiquen els viuré al màxim i intentaré pues, aguantar-los tots, encara que estigui cansat, perquè és una experiència que no vaig a poder tornar a repetir, i a vosaltres ja mos han dit des de l'any passat, que anem a tots els actes que puguem, encara que estiguem cansats, estiguem males, el que siga, perquè pues, és un acte i no s'ha de tornar a fer. Entonces, pues, jo crec que això ho estaré tot el rato pensant.
Una de les coses que a la gent, als ciutadans, ens agrada molt és que participeu en tots els actes. Mm. És a dir, perquè nosaltres no ens donem compte si esteu cansades o no, sinó que ens agrada que ens representeu com a dames de la ciutat. És algo que t'agrairem profundament. Què creus que és el que més trobaràs a faltar quan hagis viscut esta meravellosa experiència?
Uf, jo, mira, jo crec que això, jo crec que totes trobarem molt a faltar la companyia, sobretot pues, de l'acord, de protocol, que estan sempre al nostre costat, de tota la gent que ens acompanya, i pues, al final totes les experiències viscudes, perquè serà un any d'una rutina molt contínua i viure coses i diferents a tota la nostra vida, entonces jo crec que això després ho trobarem a faltar, perquè pues, serà una experiència superxula i segur que quan acabe l'any vol de tornar a ser i no podré, però bueno.
I ara sí, per a tu l'última pregunta, de les que hem formulat al principi. Si en el futur tens filles, t'agradaria que visqueren aquesta experiència?
Pues mira, m'encanta aquesta pregunta perquè al final jo crec que per a mi seria com que era una tradició perquè ma mare també va ser festera i entonces si la meva filla volguera ser, que ojalà i que tinga filles, òbviament, m'encantaria que pogueren ser i viure també aquesta experiència que haurem viscut ma mare, bueno, en este cas seria sa abuela, jo i pues ella, i també és veritat que ara, per exemple, tinc una cosina xicoteca que, bueno, no seria la meva filla, però aixina un poc més proper. Pues, també m'agradaria i m'encantaria que ella poguera ser i pues, que visquessin aquesta experiència, que és una experiència que, òbviament, no pot viure tot el món i seria molt xulo.
Quan a tu, quan se fa l'acte per anomenar-te com a dama, i te gires i mires al públic, a quina persona mires?
Pues mira... És que, claro, des d'ahir dalt, perquè per exemple, fa poquet va ser la pretesia i ja pues, vamos a enxirar, no vam saludar, però sí que vam veure aixina un poc.
No, en el primer acte on te diuen, eres dama de la ciutat.
Ah, vale, en el nomenament. Uh-huh. Pues en aquest moment n'hi havia tanta gent i damunt este any ho han fet en un lloc diferent que podia entrar moltíssimes persones. Jo no sabia molt bé on estaven els meus pares. Als meus pares, òbviament.
Buscaves als teus pares. Mm. Als dos. Mm. Claudia, és una meravella, estem supercontents de tindre una dama que ens parli i que veig que se ho passarà tan bé i que ens ho farà passar tan bé. Moltes gràcies, Claudia.
Gràcies a tu.
Real Export Cooperativa Vila-real. Real Export, el valor de la experiencia, el compromiso cooperativo y la cultura agrícola con la máxima garantía de calidad. Real Export, estamos en camino Cedres sin número de Vila-real.
Ja tenim els estudis de la 92.2 de la freqüència modulada. Ja saben, així en Ràdio Vila-real, a la dama Cristina Font Herrero, dama de la ciutat de Vila-real del 2025. Hola, Cristina.
Hola, Susana. ¿Qué tal?
Pues yo encantada de la vida, de tindre-vos así, de disfrutar de les dames de la ciutat del 2025. Cristina té 20 anys i estudia per a ser tècnic superior d'imatge per al diagnòstic i medicina nuclear. És membre de la Congregació dels Lluïsos durant els últims 10 anys i ara és monitora de temps lliure de la Congregació de Filles de Maria Immaculada. També ha format part del Club Esportiu Aitana de Gimnàsia Rítmica i del Club Esportiu de Gimnàsia Rítmica de Vila-real. Pertany a la penya d'Escolocar i gaudís de les festes, jo crec, com tot el món. Després d'haver llegit aquest currículum que tens, 20 anyets, anem a conèixer un poc més. ¿Qué significa para tú ser dama de la ciudad de Vila-real?
Pues para mí era un somni que estoy cumplint
I la veritat que tenia moltes ganes de viure este somni en m'abuela, però bueno, m'abuela va faltar i l'estic vivint en m'abuelo com si fora ella. O sea, estem vivint-lo increïble, m'abuelo va tot, està tot, sí que és veritat que és una persona major, però és el primer que està, és conscient i la veritat que és un somni que estic complint i molt contenta perquè l'estic complint en la meva família, que pense que per mi és el més important.
I una de les coses que m'agradaria que me contestares és d'aquests actes i tradicions que té la ciutat, quins consideres que són imprescindibles?
Pense que tots són importants perquè al final són actes, tradicions que representen a Vila-real. Però sí que destacaria a nivell més del meu pensar les ofrenes, les misses, els actes que li fem a Sant Pasqual i a la Mare de Déu. Però importants jo pense que són tots perquè al final són tradicions de Vila-real.
Mm-hmm. I algo que també, no sé si d'on podràs dir meu, no, no vull que me digues ni com és el vestit, ni els colors, sé que no és moment per a preguntar-lo, però els tens ja elegits?
Els tinc ja elegits, estan muntant-se, fent-se i anem a proves i això. Però sí que és veritat que el meu primer traje vaig veure fa molt en internet un traje d'un color i d'una manera. I és veritat que quan el vaig veure li vaig dir a ma mare, jo si algun dia soc festera m'agradaria tindre un traje aixina. I sí que és veritat que el temps que hem anat a mirar trajes mirava tres teles i no m'entrava ninguna tela, perquè fins que no tinguera aquest traje que jo volia de fer tant de temps, no me podia centrar en tindre un altre. Entonces, claro, vam buscar, mos va costar, perquè tenia la idea molt clara que tenia moltes ganes de tindre aquest traje i fins que no el vaig aconseguir, no vaig parar el traje, la tela, i pues, al final ho vaig aconseguir i ja me vaig poder centrar més en triar els següents trajes, però fins que no vaig tindre aquest, no vaig poder parar, que en base a aquest tot ha sigut més fluid, però com tenia una idea de què volia aquest, fins que no vaig trobar aquest, me vaig quedar tranquil·la, no vaig poder veure ningú més. I la veritat que m'està sent tot molt fluid perquè venen ma mare i les meues ties, tinc que l'apoyo i es m'ajuden, m'aconsellen, també mos fem idees de com pot quedar tot, perquè, clar, al final tot això ho estic vivint en elles. Entonces, a mi també m'agrada molt que elles me diguen el seu punt de vista, la seva opinió, el que pensen. Entonces, no m'està sent complicat perquè tinc qui m'està ajudant a aconseguir les coses.
Pots dir que hasta que no trobes el teu full de ruta, és a dir, tens que partir d'aquesta base, d'aquest traje en el que tu te senties representar per haver anat elegint altres coses, no?
Sí, ha sigut totalment això.
Va ser complicat aquesta primera elecció d'aquest traje? És a dir, va vindre rodat o vas haver de tindre que buscar hasta que vas trobar aquest molt, molt de temps?
Complicat no era perquè el color és un color bàsic, sol és que jo tenia la mentalitat d'aquest traje. Sí que pa quadrar el traje d'aquesta manera, perquè era un traje que jo el volia exactament igual i a lo millor alguna tela que m'agradava no me quadrava. O després ho pensava i dia, pues no és res de lo que jo vull. Entonces sí que me va costar perquè, claro, al final el traje no és tan fàcil com pareix de muntar-te. El tens que imaginar, tens que pensar, pues esta flor, així, ara és molt complicat, és més de lo que pareix. I m'estic donant compte ara que la meva modista me ho està mostrant, m'està demanant que li diga això com m'agrada, això, i és molt complicat. O sea, pense que fan molt bon treball perquè al final és molt complicat tindre que treballar d'una manera que algú pensa també. De com vol les coses, com té que ser, també pensar com quadraria, pues, a lo millor una flor en el pit o una flor que te quadre en la falda, és molt complicat.
Hi ha algo que també m'agradaria que me digueres i m'ho digueres sense pensar teu, el dia del nomenament, quan ja has pres, ja t'han dit que seràs la dama de la ciutat i te gires, a qui busques?
pensava en el passillo quan vaig dir en ma abuelo. I a la primera persona que vaig veure va ser a ma abuelo. Volia veure la seva reacció, lo que feia, com actuava. I la veritat que superemocionada, estava a punt de plorar. O sea, me vaig passar mal perquè, per dir-lo així, perquè el veia i volia abraçar-lo i no podia. Al final tens que seguir un protocolo i no pots anar a abraçar a la gent en aquest moment. Però la veritat que en ell vaig pensar en tot moment. Sí que és veritat que quan vaig a plegar ja al meu lloc, a les persones que veia era mon pare i el meu germà, que al final per mi són imprescindibles. Són unes persones que es costa molt mostrar els sentiments i saber que estan ahí en tot, que m'estan apoyant, que vulguis o no, sé que estan pendent. M'estan fent un munt de regals i estan pendents dels tratges, de regalar-me el que me fa falta. Tot, pues, és molt emocionant, però en el que vaig pensar va ser en mi abuelo, la veritat.
Pues, Cristina, gràcies. Gràcies per haver-nos deixat conèixer un poquet més.
Gràcies a tu, Susana.
I ara anem a conèixer un poc més a Maria Parra Clausell. Ella és dama de la ciutat de Vila-real del 2025. Molt bon dia, Maria.
Bon dia.
Bueno, Maria té 20 anys, estudia el grau mitjà de farmàcia i treballa de socorrista professional en platges, això a l'estiu. És membre de la penya d'Esquicià i també és nedadora del Club Natació Vila-real des de fa 12 anys. Maria, com valores la importància de les festes patronals per a Vila-real?
Pues les festes patronals són una part fonamental del poble, ja que són 20 dies de festa, germanor i alegria que l'enriqueixen. Alhora es dona a conèixer el nom de Vila-real i els pobles del voltant s'apropen al nostre per a viure les tradicions que tenim.
I una de les coses que ens agradaria saber és quina ha sigut la teua impressió d'aquesta experiència fins ara, eh?
Pues la primera impressió que vaig tindre va ser molt bona, ja que he pogut complir un somni i tots els membres de protocol han fet una gran feina per intentar crear un grupet de reina i dames per a que estiguem bé entre nosaltres i representem el millor que sabem al poble i a la dona vilarealenca. A la mateixa vegada, la meva família es va alegrar una barbaritat de que, per fi, perquè jo... molts anys, sempre dia en casa, ai, alguna vegada tindré que ser jo, m'encantaria ser, i al final, pues, aquest any s'ha donat l'oportunitat i m'emociona pensar que els meus abuelos, per part de pare i per mare, estan bé i poden disfrutar en mi tots els actes que tinga.
Creus que les festes han canviat molt en aquests últims anys?
Pues diria que han canviat, però de forma positiva, ja que la gent cada vegada agafa les festes amb més ganes i al més germanor i els carrers s'omplin de gent. Venen d'altres pobles a disfrutar d'aquestes festes perquè cada una és diferent i no té res que veure ni fora ni així dins. Entre maig i setembre se diferencien una barbaritat i a més han añadit actes que s'han declarat festa d'interès turístic provincial com és el Dia de Xulla i l'elaboració d'allioli que enriqueixen encara més al poble.
És a dir, per a tu el sentit ha sigut positiu de com han canviat.
Sí, totalment.
El dia del nomenament, Maria, tu puges, te nomenen, t'apropes, està a la Corporació Municipal, i quan te gires, a qui busques?
La primera persona que vaig buscar va ser a ma mare, a mon pare i al meu germà, encara que estava tota la meva família allí i els amics, però són un gran suport per a mi.
En aquest ordre, primer ta mare?
Ma mare, mon pare i el meu germà. Encara que sempre es busque als tres juntets, perquè sempre anem junts.
Pues Maria, ha estat un plaer conèixer-te un poc més personalment i espero que siga i que gaudisques d'aquesta experiència que és única i irrepetible.
Sí, moltes gràcies.
I ara el torn de Nàdia Alba Costa. Ella és la reina de les festes de Vila-real del 2025. Bon dia, Nàdia.
Bon dia.
Nàdia té 21 anys i estudia quart de Magisteri d'Educació Infantil. A més, pertany a l'Associació de Penyes de Vila-real, del Vila-real i també a l'Associació de Filles de Maria del Rosari. Nàdia, quina responsabilitat ser reina?
Pues sí, però jo estic molt contenta i me sento una privilegiada que hagin comptat amb mi per aquest lloc i amb la meva cort de 2025 esperem viure moments inolvidables i anem a començar el nostre camí.
Com definiries l'ambient que se viu a Vila-real durant les festes?
L'ambient a Vila-real en les festes, jo com a habitant de Vila-real i que des de xicoteta ho he pogut veure, el podria definir com a germanor, ple de música, i tenim penya des de ben xicoteta, dels meus pares, és com una família. Tu vas a dinar a la penya dels teus pares i sents com és una segona família, ple de música, menjar, fer paella, i a més són festes de poble. Jo considero que les festes del poble són les millors del món perquè guises pel carrer i te trobes a gent, després vas a les ofrenes i el poble s'uneix per donar les flors als nostres patrons. I per a mi, per exemple, la nit de Xulla me pareix una nit magnífica perquè pots veure un munt de germanors per carrer, com és plena de fum els carrers, i a mi m'encanta.
No podem parlar de vestits, ho tinc clar, val? Però sí que m'agradaria que em digueres quin serà el teu vestit, el teu preferit, el que portaràs en allò de dir és el que més m'agrada, el que més guapa me senc.
Pues el vestit que per a mi me representarà més és el meu traje principal, que és molt especial perquè pense que me representa a mi com a persona, i jo pense que quan la meva família i els meus amics el veig em diran este traje és de Nadia i me fa molta il·lusió perquè aquest traje l'he pogut anar a veure amb els meus familiars, amb la meva germana, amb ma mare i amb mon pare, i són un apoyo per a mi, que sempre han estat en mi, que en aquest camí també van estar en mi, i sé que en els moments importants duré aquest vestit i estic molt contenta d'haver tingut este vestit i poder dur-lo en els dies més importants amb la meva família. A més, també és una falda que tindré, també és molt especial per a mi perquè és un dels colors preferits de la meva germana, i la meva germana és com la meva mà dreta, i estic molt contenta d'haver pogut fer tot este camí en ella i que també estarà amb mi.
Tu has notat aquest canvi en relació a la ciutat de Vila-real des del moment en què eres nomenada reina?
L'he notat, perquè des que se va fer l'acte del nomenament que me van elegir reina, ma tia, per exemple, té una cafeteria i jo anava i la gent ja m'identificava com «Ai, és la nova reina!» I vaig pas pel carrer i algunes abueletes t'identifiquen i pues, me dona molta alegria. A més, he tingut una benvinguda, la veritat que molt, 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 molt feliç. I, per exemple, la gent jove, a lo millor, per exemple, la nit de Carnestoltes, alguna gent ja m'identificava, perquè a lo millor parlaven en les meues dames per ahir. I estic molt contenta de que la gent me pugui veure com a aquest càrrec, i a més que m'han donat una benvinguda super, super xula. I aquesta experiència com me va fer conèixer a persones, pues, junta, comissió, que s'han portat en mi super, super bé, i faré amistats inoblidables tant en la meva cor com en la gent de junta, i estic molt contenta i va ser un camí que mai oblidaré.
Nadia, quan se fa el nomenament, l'acte del nomenament, quan te gires i mires al públic, a quina és la primera persona que busques? Quins ulls busques?
Pues jo personalment els primers ulls que vaig veure van ser les meues àvies, perquè pel caminet me les vaig trobar i només les vaig veure me vaig aixecar a plorar. Vaig intentar controlar-me un poc, però alguna llagrimeta se va caure, i després ja quan vaig continuar el caminet ja vaig veure els meus pares en la meva germana i me van fer confortar-me i sentir-me orgullosa de mi.
Pues Nadia Alba Costa, reina del 2025 de la ciutat de Vila-real. Moltes gràcies per haver estat així.
Moltes gràcies a tu.
I ara és el torn de la dama Maria Nieto Serriols, dama del 2025. Maria té 22 anys i estudia la carrera de biotecnologia. Bon dia, Maria.
Bon dia.
També forma part de la penya La Castanya, és membre de l'Associació de les Filles de Maria del Rosari des de que tenia 16 anys i d'on actualment és secretària i vocal de Pietat i Menors. I també pertany a la Junta de la Parròquia Santa Isabel d'Aragó i a la Cofradia de Santa Maria Magdalena. Anem a conèixer-la una miqueta. Per exemple, ens agradaria saber, Maria, si hi ha algun moment especial que esperes amb emoció.
Sí, la veritat que tinc moltes ganes de que comencen tots, moltes ganes de gaudir tots els actes, però en especial les misses i les processons als nostres patrons, ja que són a ells els qui honrem. I, a més, des de que forme part de la Junta de l'Associació de Filles de Maria del Rosari, també estic participant en aquests dos actes i em fa especial il·lusió gaudir-los ara des d'un altre punt de vista. I també un acte que espero amb moltes ganes és la imposició de bandes, ja que serà molt emocionant i des d'aquest moment passarem a formar part de la història de Vila-real ja per fi.
Ja per fi. Pues bueno, a col·lació del que m'estaves dient, com creus que ha evolucionat el paper de les dames en la festa? És a dir, en principi si n'hi ha hagut alguna evolució i com ha estat d'esta evolució?
Sí, a veure, el paper de les festeres representa a la nostra ciutat, Vila-real, a la dona vila-realenca i també al voltant dels nostres pobles veïns. I, al igual que la vida evoluciona, les tradicions i les festes també. I això ho podem veure reflexat en la quantitat d'integrants de la cort, de les que formen part, ja que abans de la Covid estava format normalment per 5 festeres i ara ja són moltes més xiques les que volen formar part i representar a la dona vila-realenca i en aquest moment som 7 i molta gent que li fa especial il·lusió participar.
Algun gest o alguna paraula d'algú en concret que t'has emocionat especialment després de que hagués entrat en esta història de la ciutat de Vila-real?
Sobretot els meus avis i la meva iaia, que quan es van assabentar que anava a ser festera es va fer molta il·lusió, es van emocionar molt i em van dir que gaudirà molt i que per a ells també era un somni. I també el de les meves cosines, que em veuen també com que elles també es veuen en algun moment en aquest punt de poder representar Vila-real. I ses dos, i bueno, ma mare també, que, i mon pare, que gaudisca molt, i la meva germana.
Clar. El dia del nomenament, quan ja estàs nomenat i te gires, a qui busques? A qui vols mirar a la cara?
Als meus pares i a la meva germana. Sí, als dos. I, bueno, és que vaig buscar sobretot a la meva família en general. I ahí està ben. La veritat, em van donar molta tranquil·litat perquè estava molt nerviosa i quan els vaig veure, els meus pares somrient, vaig dir, ja està.
Està tot bé.
Sí.
I això és la sensació, Tat.
Sí, sí.
Te vas emocionar.
Sí, molt contenta. En aquest moment vaig estar a punt de plorar, però ja dins, a més, les de l'acord de 2024, sí que estaven molt emocionades perquè ja com que acabaven. I a mi també em van fer emocionar-me molt, la veritat.
Pues María Nieto Seriols, gràcies per haver estat així, per haver-nos parlat d'aquestes coses tan íntimes que volem preguntar-vos i això, que tingués unes molt bones festes on representes a la dona de la ciutat de Vila-real.
Moltes gràcies.
Puedo forzar la realidad, puedo doler.
Miren, de les primeres poblacions, Almenara, Moncofa i Almassora, que ja han decidit mantindre tancades les instal·lacions esportives i culturals, així com suspendre també les classes a tots els nivells per a demà, dijous, dia 6. Burriana s'ha sumat a aquesta decisió farà uns minuts i ara queda a veure Vila-real què farà, perquè sabíem que a les 2 l'alcalde José Belloc ha convocat una reunió en CECOPAL per a valorar la evolució del temporal i prendre les mesures necessàries segons les dades disponibles. Les 2 del migdia, ens retrobem demà, com no, 2 horetes a partir de les 12.